Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, a les 12:20. Estem al vell mig de la setmana, dimecres 21 de març del 2018. Avui és el primer dia sencer de la primavera. Ja ho sé que no ho semblava aquesta matinada, però és el primer dia de la primavera. Hores d'ara, amb 9 graus a la ciutat de Lleida, com sempre buscarem primer de tot aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara demà amb l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia informativament parlant, sobretot del que passa a casa nostra, a les comarques de Lleida. Parlarem amb la presidenta de l'associació Down Lleida, amb la Pilar San Juan, perquè avui és el Dia Mundial de la Poesia, però també és el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Per tant, parlarem amb ella, parlarem d'aquest manifest que ens presentaran i llegiran aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca Pública de Lleida i d'altres actes que tenen preparats. L'entrevista Cosmopolita, que ens arriba a tres quarts d'un amb el Cosme García, i encara ens queda temps, com sempre, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una arriba el Joan Ramon González amb els bocins d'història, sempre interessants, sempre, sempre és bo conèixer d'on venim i conèixer les històries que hi ha darrere d'objectes, de carrers o de costums quotidianes. Això ens ho explica el Joan Ramon González cada dimecres. També es parla dels noms dels carrers, eh? Per què un carrer o una plaça té un nom concret, d'on ve. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Espai Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. 9 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel molt clar a les comarques de Lleida. Això sí, el Pirineu encara es manté tapat amb nevades febles, especialment a la Vall d'Aran, i les temperatures no variaran gaire, tot i que poden baixar més. Hi haurà màximes de 13 graus a la capital, 12 a Balaguer, 10 graus a Tàrrega, 6 graus a la Seu d'Urgell i 3 a Viella. Pel que fa al vent, el Pirineu bufarà de nord-oest encara amb molta força, fins a la tarda amb ratxes de 80 km per hora, i a la resta el vent es mantindrà més fluix. De cara a demà esperem un cel més clar, poc ennuvolat, també el Pirineu. Això sí, creixeran intervals de núvols alts en general i les temperatures pujaran més de dia a la meitat nord. A la resta no variaran gaire. Aquesta nit poden baixar més les mínimes. Hi haurà glaçades al Pirineu i a bona part de la resta. En general tindrem mínimes de 4 sota 0. Al Pirineu arribarem als 6 graus negatius. A Lleida, la capital, 1 grau sota 0. A Balaguer i a Tàrrega, 2 graus negatius. A la Seu d'Urgell, 4 sota 0. A Viella, fins a 6 graus negatius. El vent bufarà de l'oest, ja més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs seguim amb la informació de servei. Busquem l'actualitat o l'estat de la xarxa viària lleidatana a hores d'ara pel que fa només a als problemes deguts a la meteorologia. Podem dir que la C-28, el seu pas pel port de la Bonaigua, està tallada, aquesta carretera està tallada. La C-28 mateix, el seu pas per l'Alta Neu, té obligatorietat de cadenes des del punt quilomètric 49 fins al 60, i també l'accés al Pla de Beret, que és la C-142B, també té obligatorietat de cadenes des del quilòmetre inicial fins al quilòmetre número 9. La gelada de la passada matinada afecta fruiters en floració de diversos municipis del Segrià i la Noguera. Els pagesos adopten mesures preventives com el rec per aspersió, que fa una capa de gel damunt dels arbres, o els cremadors per fer pujar la temperatura durant la nit. El president d'Assaja Lleida, Pere Roquer, reclama, a més, ajuts per a la instal·lació de sistemes antigelada en explotacions fruiteres.
Una reivindicació que vam fer des d'Assaja va ser de que, degut a la crisi de la fruita d'os que va tindre l'any 2017, hagués sigut important que s'hagués ficat una partida suplementària per fer una rebaixa del cost de l'assegurança, que això no es va aconseguir finalment. I el que s'ha d'intentar, a part dels sistemes antigel que hi pugui haver, és les persones que no en tenen, perquè amb la crisi econòmica que han patit durant aquests anys és molt complicat que tothom pugui arribar a fer aquests sistemes. Són uns sistemes que són cars de posar, però evidentment que després el que fan és protegir sobretot la producció que pugui vindre després, i el que s'ha d'intentar és buscar quina manera s'incrementen aquest tipus d'ajudes perquè tothom pugui al final pugui tenir aquests sistemes de protecció.
Les baixes temperatures, el fred i sobretot les darreres nevades permetran obrir les pistes més dies dels inicialment previstos i amb bona qualitat de neu, així que les estacions del grup de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya allargaran la temporada d'esquí fins al proper 8 d'abril. Obrim la crònica de successos. Disminueixen un 2,4% els delictes a Lleida, però augmenten un 8,5% els robatoris amb força en domicilis, la majoria a l'Horta de Lleida, on s'està actuant, incrementant patrulles i sensibilitzant els veïns perquè denunciïn. I atenció, perquè els radars a la ciutat de Lleida començaran a multar a 60 km per hora en comptes de 65 a partir del proper 10 d'abril, després de Setmana Santa. En plana política, Esquerra Republicana de Catalunya critica els 13.000 euros gastats per la paeria en hotels per a l'escorta de Ros durant vacances i caps de setmana. Els republicans denuncien que més de 4.000 d'aquests euros no estaven pressupostats. I el Bisbat de Lleida i el Consorci del Museu demanen que el judici per les 111 obres de la Franja es faci a Lleida. Presenten al·legacions després que el jutjat de Barbastre hagi admès a tràmit la denúncia de la diòcesi de Barbastre-Montsó, que reclama les peces. L'aeroport de Lleida-Alguaire va acollir ahir un simulacre d'aterratge d'emergència d'un avió amb diversos ferits. La Direcció General de Protecció Civil va activar el Pla Especial per a Emergències Aeronàutiques de Catalunya, Aerocat, i l'aeroport lleidatà el seu pla d'autoprotecció. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs aquest cap de setmana coneixíem la destitució del fins llavors entrenador del primer equip del Força Lleida de bàsquet, Borja Comenge. De moment ha agafat les regnes de l'equip el seu segon, Jorge Serna, i avui hi ha nova jornada de Lliga en bàsquet. Aquesta tarda, al pavelló Barris Nord, a 8:45 del vespre, Força Lleida Prat. Recordem que el Prat, tot i que l'any passat va patir per mantenir la categoria, com ens va explicar Albert Square aquest dilluns a la una a la radiografia, van armar un bon equip i actualment estan a la segona posició.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja la tenim aquí, ja està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal?
Hola, molt bon dia a tothom.
Ja sabeu que fem memòria recordant exactament el que es deia, el que passava, el que va passar fa 25 anys, per tant, tal dia com avui, un 21 de març, però de l'any 93.
Doncs la paeria va reduir a 76 les places de les escoles Bressol. En aquestes dates es va obrir l'inscripció per 160 nens de fins a 3 anys. Un total de 20 educadors atendrien 17 aules de 8 escoles. També 6 universitats van crear una comissió per articular les seves relacions i l'objectiu era pressionar contra 3 grans universitats, o sigui, fer-se notar també les més petites. Lleida exportava, en aquell moment, de l'any 93, el 20% de l'oli de tot l'estat espanyol. Josep Guiu i Indústries Pont eren les firmes amb més volum de vendes. Colomer, Bea i Agrolés, entre les empreses amb més operacions. El preu de venda al públic tenia intenció en aquells moments de pujar. S'estava a l'espera d'aquesta puja del preu de l'oli. També el canal Segarra-Garrigues era notícia, seria viable si adequaven recs per aspersió. El president del canal, Javier Coll, pensava que era impossible regar 55.000 hectàrees més amb el sistema de peu. Es va editar un vídeo que recollia la història del canal d'Urgell. La població d'Anglesola ultimava els detalls per la celebració dels Tres Tombs. La festivitat tindria l'organització de la primera carrera de tortons. Es va preveure també l'assistència d'uns 100 carruatges. I per acabar, dir que Lleida albergaria el primer museu dinàmic del món sobre la Terra, la seva creació, i figurava entre els objectius de la Fundació Joan Oró. S'ubicaria al campus universitari. En un plaç de 2 anys, Joan Oró dipositaria tot el seu llegat a Lleida. La Fundació es va donar a conèixer a través d'un simposi internacional.
Bé, bueno,
és tot.
Sí, no, ara estava pensant que el que s'està ultimant al Museu del Clima
que, que hi ha a l'altre, a l'altre turó de... O sigui, no al turó de la Seu Vella, sinó a la...
A Gardeny.
Al turó de Gardeny, doncs albergarà gran part d'aquestes obres que...
Que va deixar que el Joan Oró, sí, que sí. Joan Oró ens va deixar tot el seu llegat.
Sí, sí, sí. Va haver una exposició molt interessant fa un parell d'anys al soterrani de l'Auditori de Joan Oró, molt maca, i espero que ben aviat pugui obrir ja per tenir-lo de manera permanent.
Que no
permanent,
es perdi, que tothom ho pugui visitar, eh?
Clar que sí. Mari Carmen, gràcies.
Bé, fins demà. Gràcies a tu.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja n'hem parlat al principi del programa, avui dia 21, com cada any, i avui hi ha dos dies mundials, el Dia Mundial de la Poesia, també el Dia Mundial de la Síndrome de Down, i evidentment nosaltres doncs, tenim línia directa amb l'associació Down Lleida, amb la seva presidenta, amb la Pilar San Juan. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Línia directíssima tenim.
Sí, home, a més, els joves...
El programa, clar.
Els joves de l'associació Down Lleida que estan preparant l'espai d'aquest mes, que al sí. tenir la Setmana Santa pel mig l'hem desplaçat a després de Setmana Santa. Vull dir que si la gent ha de marxar de vacances i diu ara no sé si els podré escoltar, tranquils. És justament després de Setmana Santa, el farem el dia 6, divendres 6 d'abril, que justament coincideix amb
el... Divendres 6.
Sí, coincideix amb el dia abans, en el que doncs, dissabte, dia 7 d'abril, fareu el vostre dia de canviar la teva mirada. Però ara en parlarem.
Exacte.
Avui és dia 21 de març, Dia Mundial de la Síndrome de Down, Pilar. Avui és el dia de l'acte central.
Exacte. Avui és un dia on arreu totes les entitats de síndrome Down intentem reivindicar les capacitats de les persones amb síndrome de Down, i avui a la tarda a les 6 ens trobarem a la biblioteca on precisament les persones amb síndrome Down ens llegiran el manifest que elles mateixes han elaborat, on parlen de les seves capacitats, dels seus drets i reivindiquen també que no es vulnerin aquests drets que les tenen.
En el darrer any, Pilar, el tema de drets, hem avançat, estem igual, hem retrocedit.
Bé, fa un any aproximadament vam tindre malauradament l'experiència sí. d'aquesta vulneració flagrant de poder entrar en un espai de signe nocturn, però com ja vaig dir al seu moment, això va ser una cosa puntual perquè la realitat és que a Lleida aquestes coses no passen habitualment i jo crec que cada cop menys en qualsevol lloc, no? I que sempre surt alguna notícia puntual, però les coses van canviant, no? Jo vull creure que el dret cada cop estan més consolidats. Nosaltres estem ara molt, molt contents perquè hi ha un grup d'infants petits, la nena més petita té 15 dies, i vol dir que es comença a respectar aquest primer dret, no? El dret a poder néixer i a portar una vida com la resta de les persones, i això ens omple de joia.
Hem parlat d'aquesta tarda, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Lleida fareu aquesta lectura del manifest, sí. però a més, de cara al vespre s'acompanyarà amb la il·luminació de la façana de l'Ajuntament de Lleida, de la paeria i dels ponts. Amb els vostres colors, en quins colors?
El groc i el blau.
El groc i el blau, molt bé.
Són els colors que tenim al nostre logo i... Si veniu a l'associació ja ho sabeu, que també són els colors que tenim a l'associació, és el color corporatiu a nivell de la, tant de Down Lleida, Down Catalunya com Down Espanya.
A més, aquesta tarda també estareu presents al partit del Força Lleida.
Sí, estarem també presents, és amb un equip amb el qual també sempre tenim molt bona relació i col·laboració. Hi ha alguns joves que van a fer voluntariat a les instal·lacions i que ells també col·laboren amb nosaltres en molts aspectes, i al coincidir el partit d'avui justament amb el nostre dia esperem donar-los sort i que trenqui la mala ratxa i tinguin un altre partit guanyat, i a més doncs, podrem estar fent difusió, ens acompanyarà també el Posto amb la seva capa solidària per Down Lleida, també es farà la lectura del manifest just fet abans de començar el partit, així que pensem que pot anar molt bé.
I llavors el que dèiem abans, el dia 7 d'abril, que serà dissabte, és el dia de canviar la teva mirada.
Exacte. És un dia en què nosaltres, sobretot, el que intentem és fer difusió i que ens conegui cada cop més gent, perquè els que ens coneixeu com vosaltres, doncs sembla que ja Down Lleida és conegut per totes les persones, però si no, de vegades no tens cap vinculació directa, cap experiència, cap connexió, doncs bé, som una entitat més, oi? I llavors aquell dia sortim al carrer, si ja ens han vist de vegades, doncs una mica ocupem tot l'eix comercial, intentant no només demanar una mica de suport a nivell econòmic, que també, que sempre ens fa falta, sinó que també oferim moltes activitats a la ciutadania. Estem acabant d'omplir el calendari dels actes, però com sempre doncs, hi haurà alguna actuació de dansa, alguna de música, farem algun petit concert i llavors doncs, a tot això ho oferim a la ciutadania i també hi haurà un acte central on recordarem el manifest que llegirem avui i demanarem doncs, que la gent vingui a donar-nos suport.
Jo ho he dit abans, recordeu, el dia abans, el divendres dia 6, els joves de l'associació Down Lleida que estan fent l'espai de ràdio ens ho recordaran, evidentment.
Ah, exacte. Ells us faran un bon cronograma perquè tothom s'ho pugui apuntar.
I tant. Escolta, Pilar, una curiositat abans de deixar-te, sí, perquè ja suposo que tens un matí i un migdia força ocupats avui. Sí. Tu ets la presidenta de Down Lleida, també de Down Catalunya, i la secretària de l'associació de Down Espanya, per entendre'ns.
Sí.
Escolta, l'associació de Down Lleida és un motor, és un exemple per la resta d'associacions?
Mira, jo diria que després de quasi bé ja 23 anys d'entitat, quan vam començar el que fèiem era aprendre de tothom i apuntar-nos tot el que feien les persones a d'altres entitats, perquè a més com no hi havia el senyor Google com ara, doncs era tot molt més complex. I avui en dia jo crec que som bastant referent en molts aspectes, no? I per nosaltres és un plaer doncs, poder compartir el treball en xarxa amb entitats d'arreu del territori i que ells vinguin a aprendre amb nosaltres i nosaltres doncs, que puguem també encara aprendre més. Però, per exemple, la coordinadora de la xarxa d'educació de Down Espanya doncs, també és la coordinadora pedagògica de la nostra entitat. Això vol dir que estem fent ben les coses i que som un referent dins d'aquest món de la síndrome de Down.
Jo dic perquè sou una associació extremadament activa, que això és bo, i si no, doncs mireu a la seva web, a www.downlleida.org, i allà us assabentareu de totes les activitats que fan. A més, vosaltres vau posar en marxa ja fa un temps el tema ja dels pisos, perquè joves amb síndrome de Down poguessin viure ja doncs,
de manera autònoma.
Aquesta activitat està funcionant bé?
Està, mira, funcionant superbé, perquè a més de les vivendes compartides que teníem, que són amb les quals aprenen, no?, a viure de manera independent, doncs ja fa uns quants anys que una parella es va independitzar i aquest setembre s'ha inaugurat el segon pis autònom. Ja no aquestes vivendes amb mediadors, sinó que són persones que decideixen, com dèiem nosaltres, al final del procés d'aprenentatge on, amb qui i com volen viure. I doncs al setembre es va inaugurar doncs, la segona vivenda on tres amigues van decidir que elles volien viure així, les tres juntes, i des de l'entitat llavors el que es fa és oferir els petits suports puntuals doncs, que puguin necessitar adaptats a cada una de les persones.
Pilar, escolta, i els pares? Els pares com ho encaixen, això?
Bé, és tot un altre camí, tot un altre aprenentatge i necessitem també de la seva confiança i de la seva complicitat, no? De vegades les pròpies persones els demanen a les tècniques sisplau, convenç a la mare o convenç al pare, però com que és tot un procés, no?, que és quan marxes de casa no és que marxis ja directament a ser independent, sinó que marxes amb aquestes vivendes compartides amb altres joves, mediadors, que estàs de dilluns a divendres, el cap de setmana tornes a casa, no? Es va fer tot un acompanyament, no és d'avui a demà, no?, que hi ha el canvi brusc, sinó que hi ha tot un procés amb el qual no només acompanyem a la persona, a que pugui decidir, sinó que acompanyem a la família perquè la deixi volar.
Molt bé. Doncs a Pilar San Juan, presidenta de l'associació Down Lleida, com sempre, la nostra enhorabona i felicitats per tota la tasca que feu. I escolta, que vagi molt bé i que es quedi la biblioteca petita aquesta tarda, tothom que ens escolti, que avui a les 6 de la tarda s'acosti a la Biblioteca Pública de Lleida, que podran escoltar el manifest i sabran una mica més del que parlem. Pilar, gràcies per estar amb nosaltres, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, us esperem. A més, també és el Dia Mundial de la Poesia, i fusionem, perquè ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt treballar conjuntament, i fusionem les dues dates, per tant serà un acte molt entrellable i molt agradable.
I tant que sí, bon dia.
Bon dia.
Autocamions Herbi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Herbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
I ara sí, que ja arriba el moment, com tots els dimecres, en què donem la benvinguda al Cosme Garcia. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, una vegada més.
I amb el Cosme, doncs, és temps, els dimecres, de l'entrevista Cosmopolita.
Per cert, a tu t'agrada caminar, t'agrada córrer i aquestes coses? Ets un bon atleta o no?
Bueno, sí, ho era. Ho era.
Ah, sí? Vas guanyar...
Però m'agrada. No, no, no.
Jo vaig guanyar popular, algun premi al Trofeu Juventudes, que es correia aquí al camp escolar.
Home, no et diré si a l'escola alguna cosa pot ser així. Tenia molt bon fons, això sí, les coses com siguin.
Tu saps qui és el que va tindre el rècord d'Espanya de 100, en aquest cas, maratons en solitari a l'any 2017?
No el conec, però ho he llegit.
Sí?
Ho he llegit. A més, vaig fer el càlcul per antena i vaig dir cada 3 dies una marató i si algun dia s'ha espaiat més, n'ha hagut de fer hasta dos de seguides.
Ha fet 365 maratons, bueno, un munt de coses, i és un dels grans campioníssims, que a més el divendres passat se li va donar el guardó gran persona de Lleida, és Miquel Soler Pórtolas, i avui ens acompanya aquest lleidatà. Miquel, benvingut.
Hola, bon dia.
On vas néixer?
A Lleida, Lleida capital.
En quin lloc, en quin carrer?
Pues, bueno, al carrer vivia al carrer Bonaire i ara visco al carrer Campament.
Molt bé. I la teva família què es dedicava?
Tenia una botiga de comestibles i després mon pare va fer de porter a l'edifici Majestic.
I això de l'atletisme ja, quan eres jovenet, t'agradava això de córrer o com ho tens?
Pues no m'agradava perquè, com tothom en aquella època, feia futbol i després me vaig passar a la bicicleta.
Ah, sí?
Sí.
Volia ser un Jaume Vilamajor o coses d'aquestes, o què?
És que la bicicleta era bastant bo pujant i molt dolent baixant. Llavors, pues, l'any 93, vaig decidir de buscar un esport que no me passés això. I és quan vaig començar a córrer.
Sí, i d'aquestes bueno, d'aquestes curses que has fet i d'aquestes campionats i d'aquests premis que has participat, per tu, quin és el que t'ha deixat més penjada i en quin país?
Bueno, a nivell de curses, guanyar els 100 quilòmetres a Perpinyà, guanyar fora d'aquí d'Espanya, pues és el que més recordo.
I companys, t'han quedat o t'han quedat amics dels que vas corrent?
Sí, molts. Bueno, ara, des que faig aquests reptes aquí a Lleida, clar, em coneix molta més gent aquí a Lleida, però les curses, com que les feia a nivell d'Espanya, pues, clar, teníem molts amics pues, a molts llocs d'Espanya, perquè els 100 quilòmetres aquí a Espanya pues, clar, tampoc érem un grup allò molt, molt gran, i clar, és com una família. Santander, Madrid, Calella, Terrassa, són les úniques que hi ha de 100 quilòmetres amb asfalt a Espanya.
I tu ets aquí que anava donant toms a la Seu Vella, i venga, dona toms, hasta que vas fer 70 quilòmetres.
Sí, a la Seu Vella vaig fer 100 quilòmetres.
100 vas fer?
9 hores, 2 minuts, donant voltes al redor de la Seu Vella, perquè la Seu Vella fos declarada patrimoni de la humanitat.
Per cert, persones com aquests noms que ara et diré, pues, Josep Maria Perau, què et sona?
Sí, del Sicoris.
I Luis García Paganini?
I tant, i ens coneixem personalment i inclús
ahir,
ara...
Ahir me va donar records per tu, eh?
Ah, gràcies, gràcies, que encara me'l continuo trobant, que ve caminant al migdia de Montoliu i de Pregi, que el troba a córrer i me'l trobo encara caminant amb 86 anys que té.
Saps quin és, me diu, el seu truc per poder mantindre's d'aquesta forma?
Pues no, no.
Menjar cada dia pel matí 6 alls.
Ostres.
Cada dia, sí, saps?
Però aquest sistema sí que no el segueixo, eh?
No, aquest no, no tenies apuntat, aquest, eh?
No, no, aquest no.
Com eres tu de petit? Eres entremaliat? Eres un noi tranquil·let o com eres?
La veritat és que no parava de jugar. Qualsevol esport m'anava bé.
I d'aquells records que tens d'infantesa, a què jugaves? A les caniques? Havies fet maneta, a la maneta i la goma havies fet allò a partir de ganxets? Què havies fet?
No, no, sempre he jugat a futbol i sempre, inclús de més gran, vaig continuar jugant de porter de futbol i després de futbol sala. Sempre de porter, des de petit fins als 30 i pico d'anys que vaig jugar a campionats de cins al mixto, sempre de porter.
En quin col·le anaves?
Anava al Col·legi Sant Martín, que després se va unir amb l'Acadèmia Mirada i va formar el Col·legi Mirasant.
I tens allò dels 5 primers o els 5 darrers que quedaves a la classe?
De assignatura?
Sí.
Un dels primers. Bueno, de fet, tinc de la general bàsica, lo graduat, tinc sobresalient.
I eres el que tenies medalla d'assistència i puntualitat, o no?
No, no tenien llavors això, en no. Aquell temps, no. Encara.
Això de quan vas a córrer curs, esperar i dius soc de Lleida, tothom sap on som o no?
Bueno, a veure, quan vaig anar a córrer a Holanda els 100 quilòmetres... que era l'època aquella que teníem aquí tants holandesos, doncs havia d'explicar que estava a 160 quilòmetres de Barcelona perquè m'entenguessin on era Lleida.
A la gent que cors, en quins tens més amistat? Amb persones d'aquí de casa nostra o has fet molts amics de gent de fora?
Ara mateix que faig més reptes aquí a Lleida i província, clar, he fet molts més amics aquí que, ja, que quan feia curses, perquè quan feia curses me coneixem molt a nivell d'Espanya. Vull dir, Madrid, Santander, vull dir, Granada... I anava a córrer. També vaig fer els 100 quilòmetres de París.
Avui has vingut aquí amb la roba esportiva. Aquí et patrocina.
Sí, bueno, en el club Associació Esportiva Trotar Llunàtics, que són els que m'han ajudat en aquest repte i en tots els que he fet, com fa 2 anys que vaig anar de Tarragona a Lleida corrent. També m'ho van preparar ells. I, vamos, durant tot aquest any... Si no hagués estat per ells, no hagués aconseguit totes aquestes coses.
Per cert, ets bon ballador o no? Allò de ballar pas dobles, per ballar balsos, coses d'aquestes.
Fatal, fatal.
Vas de discoteques o no?
No. Bueno, anava de discoteques quan tenia 17, 18, 20 anys, però ara no.
Què va suposar per tu el premi que et van donar el divendres?
Pues molt important. Molt important perquè, a més, m'ha coincidit en que fa 25 anys aquest mes que vaig fer la meva primera marató a Barcelona, el 14 de març del 1993. I coincidir això amb els 25 anys que vaig començar i ser gran persona de Lleida, vull dir, és... Ja lo màxim.
I amb els que has pogut compartir, no?, a més.
Sí, exactament, sí, vull dir, una cosa amb el Joan Moranyo, que és el president de la pujada de
Cervella. És el que munta les curses de la pujada de la Seu Vella.
Exacte.
I deus de conèixer l'Andarín, també, no?
Hombre, i tant, i han fet diverses coses junts, també, l'Andarín de la Bordeta, sí.
Bueno, el que sí que m'agradaria també que m'expliqués és com vas de cuina. T'agrada cuinar o t'agrada més menjar?
La veritat és que no en tinc ni idea de cuinar, no en tinc ni idea.
Però menjar, menges bé?
Sí, menjo de tot, inclús diria que massa coses dolces, però bueno, la nocilla i aquestes coses, vull dir, les porto, croissants, donuts, tot això m'entusiasma.
Sí, però això de l'altura, o tros del pare o de la mare? Perquè Déu-n'hi-do, m'he fet una foto amb tu i quasi m'hagués tingut de ficar en un tamboret, sembles un Carlos Herrera, tu.
Pues, a veure, soc el més alt de tota la família, vull dir, no ho he tret de ningú, això no. El meu germà fa 1,76 m, jo feia 1,82 m, però vull dir, tota la meva família són pares, avis, tots tirant a baixets.
I de tot el que hi ha a Lleida, què és el que més t'agrada, a part de la Seu Vella, que ja hem parlat, que vols que sigui patrimoni de la humanitat amb el seu turó?
Bueno, pues a veure, del castell de Temples també tinc un gran record, vull dir, potser és que vaig fer el servei militar allà dalt, no?
I artilleria o infanteria?
Infanteria, ah, sí. sí. I ens feien fer guàrdies allí al costat de l'Ajuntament dels Templers, que llavors estava bastant en ruïnes.
Al Mercedment, a la mà.
Exacte, sí, donant voltes amunt i ruïnes, que llavors estava tot amunt, però ens feien donar voltes al redor dels Templers, i ara està molt ben arreglat i està molt, molt bonic, inclús ho vaig visitar quan ho van inaugurar.
Llegeixes llibres o no?
La meva dona, l'Isabel, molt. Jo, ni un.
I música, quina escoltes? Música en rock, pop, què és el que escoltes?
Ara mateix, en aquest temps de jove, molta música. Dels anys 60, el Duodinámico, vull dir... de Gris ni tinc un gran record.
Tu eres del tipus de Los Pecos, del Pedro Marín i tot aquell...
Sí, jo dels anys 60, molt, però de l'actual no en tinc ni idea de cap.
I de l'any que vas néixer tens encara alguna amistat? La mantens? Allò que se reuneixen de tant en tant o no?
Pues no, lo que pasa es que a través del Facebook m'he anat trobant gent que feia molts anys que no ve, això sí.
Parlant una mica de la nostra ciutat de Lleida, hi ha moltes tradicions, moltes festes i tal. Hi ha una molt, molt, molt arrelada a la ciutat de Lleida, que a vegades es coneix Lleida gràcies a aquesta festa. Saps de què parlo? Quina és la festa única d'interès turístic nacional?
La caragolada?
Claro, no. Claro.
Bueno, a veure, la caragolada, el que sí que és...
L'aplec del caragol.
L'aplec del caragol, exacte, sí.
És una caragolada.
Sí, gran. Exacte. Sí,
caragolada, perdó,
jo més així, més planer de carrer, sí. L'aplec del caragol, almenys és el que més surt a nivell, no només de TVT, sinó Quebec a nivell nacional, quan fan l'aplec del caragol.
I menges cargols?
Sí, sí, m'agraden molt, sí.
I vas a l'aplec del caragol?
Alguna vegada hi he anat, alguna vegada.
No has participat de les penyes?
No, això no, sóc més de... És que això, coses multitudinàries, a part de les carreres, vull dir, no és una cosa que m'entusiasmi molt, que hi hagi molta gent.
Per cert, ja que estem a la Quaresma, tu has participat de la Setmana Santa alguna vegada o no?
Bueno, anys enrere sí, perquè anys enrere estava a la parròquia de Santa Maria Magdalena, vaig estar al Carme també, i llavors pues, en aquella època pues sí que participava...
Però fa molts anys, del Carme.
Sí, no, i tant.
Jo me'n recordo que eres molt petit amb mossèn Ramon, tu, eh?
Sí, no, això era... Ja, quan tenia 20, quan vaig acabar el servei militar, i d'això encara estava en les parròquies, vaig estar en aquestes dues i Santa Maria Gardeny, també aquestes tres vaig estar relacionat.
Molt bé. I vas a veure processons o no?
Procuro anar cada any, això sí.
Què veus, la del diumenge de Rams o la del divendres sant?
No, la del divendres sant, sempre. Sí.
Serà enterrament.
Exacte.
I de vacances, què? A on vas habitualment? Te quedes aquí a Catalunya, a Espanya, o te'n vas a fora?
Bueno, aquest últim any, com que vaig fer això de les 100 maratons, pues, no vaig poder marxar en cap lloc de les vacances. Però normalment vaig bastant, pues, la platja m'agrada i la part de la Guingueta d'Àneu, sempre vaig amb un hostal d'allí i a partir d'allí començo a fer excursions, pues, agafo la motxilla i començo a anar pues, cap a l'Estany de Mitges, l'Estany de Ratera, en tota la zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes.
Dorms molt o poc?
Sóc de dormir poc, però sempre.
I allò de que quan estàs tranquil, que te'n vas a veure algun concert, te'n vas a veure una pel·lícula, què és el que fas habitualment?
La veritat és que miro, tinc el Canal Plus i l'Eurosport i me'n passo pràcticament tots els esports.
Del Barça o del Madrid?
Del Barça.
Sí, i ara et diré una cosa de que si vols pots respondre, si no dius passo palabra. Nacionalista, catalanista, independentista, espanyolista, què te sents?
La veritat és que...
O lleidatanista, que m'ho he deixat.
Sí. Per Lleida ho faria tot, però a nivell polític no soc ni espanyolista, ni catalanista, ni res. Vull dir, la política no m'ha interessat mai. És així, però... Vull dir, ara trobo que s'ha de respectar totes les idees, siguis quines siguis. I això, per ara, pues, no se fa ni en un puesto ni a l'altre, crec.
Ara que el meu company Ricard està rient, que s'imagina que et faré una pregunta, avui te la faré a tu, vinga. Ja que t'has sortit sempre al carrer, que ets una família que coneix molt les tradicions de la ciutat de Lleida, el grup escultòric de gegants de la ciutat de Lleida només surten tres vegades, per Sant Jaume els Fanalets, pels Reis i per les Festes Majors. Quants gegants tenim a la ciutat?
Ui, això sí que... M'has pillat, sí. Això sí que no he de seguir. A veure, he anat a veure el dels gegants, quan ho fan i d'això, però això sí que no en tinc ni idea. Ara, de veure-ho, doncs pues sí, I des de petitet, que m'agrada anar-los a veure, recordo quan hi havia tan poquets de petit i escabeçudos i...
I et feia por el marraco, no?
No, me feien por els cabeçudos.
Els cabeçudos.
Sí.
Hem arribat al final, però ara farem una cosa a l'inrevés. Tu ets un bon atleta, jo no ho era tant. Correr el Trofeo Juventudes aquí quan havia... estava el camp escolar, que li deien, que ara actualment és el Giligaia, i jo era molt dolent, no guanyava mai res. Una vegada, sí, se veu que corrien dos i vaig guanyar el segon premi. O sigui que vaig arribar al segon i corrien dos. Te deixo que em facis una pregunta. No t'havia passat mai, eh?
No.
Tu pregunta'm el que vulguis.
Bueno, pues sí, a nivell esportiu, que, quin és el teu esport preferit?
Tenis de taula, vaig ser campió provincial durant molts anys, vaig jugar a la parròquia del Carme, allí me vaig projectar i després, bueno, pues, vaig tenir mala sort en la vista i ara ho continuo fent amb ma germà. El meu esport preferit per mi és el tenis de taula. El futbol, el meu nebot i tot juga, però bueno, jo crec que darrere del futbol hi ha moltes coses que a mi no m'agraden, no? I l'atletisme, pues, m'havia agradat molt, o també fins i tot la piragua. La piragua, la Llanitos Marín i tota aquella gent que havia, el Núñez. I atletisme, jo he sigut un admirador de Luis García Paganini, tal com és. I que no canvia mai, eh? Ell no canvia mai.
No. Per anys que fa aquell collet...
Ni la llengua, perquè ja en català no te parla mai, eh?
No, però vull dir, és una persona que... És d'admirar. I arribar a que està i fer el que fa, vamos...
Ja voldríem arribar tots a la seva edat, a la salut que té.
I tant, ja ho crec.
Per acabar, què li diries a la gent de Lleida que te va seguint, Miquel Soler Puertolas, què li diries i que quan tu cors com t'han de recolzar?
Pues bueno, jo diria que han de recolzar molt l'atletisme a Lleida, perquè és un esport que no és com el futbol, i que això que he fet de les 100 maratons en un any és... que volia que fos l'espill del que és l'atleta popular. Vull dir que hem d'anar amb la família, ajudar amb el treball, i després anar a entrenar, vull dir, i per això ho he volgut fer sense cap tipus d'ajuda externa. Fer com ho fem los atletes, i lluitar per la nostra ciutat, i a través de l'atletisme portar el nom de Lleida a tot arreu on sigui.
Doncs moltíssimes gràcies a Miquel Soler Puertolas. Avui ha estat el nostre invitat especial a Entrevista Cosmopolita. Gràcies i molts èxits.
Moltes gràcies. Només última cosa, agrair-li a la meva dona, la Isabel, que m'ha aguantat un any amb això de les maratons, que això té molt mèrit.
També, som veritables protagonistes. Ricard, doncs ja ho veus, avui un protagonista, un atleta que hem tingut aquí entre nosaltres. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i un WhatsApp que té el meu company Ricard Álvarez, el director del programa, i el que va escoltant totes les coses que vaig dient, sobretot la dels gegants, eh?
Sí.
Quin és el teu WhatsApp?
Doncs mira, és el 664-526-180. Gràcies, Cosme. Ja per ara sí, que ja anem directes cap a la una, com sempre buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estàs? Bé?
Sí.
Doncs vinga, anem a portar els oïdors
cap a on anem, sí.
A una ruta més.
Amb avui... Calç o què?
Sí. Ah. Avui, bueno, pujarem fins a Peracalç. No sé si saps on està Peracalç.
No.
Està al Pallars Sobirà.
Peracalç,
sí. A la serra de Peracalç. I el camí que hi puja ens arrenca des del costat de l'estany de Montcortès, ens porta fins a Peracalç, i després que en arribar a una cruïlla haurem agafat el camí de l'esquerra, del caminant, ja que el de la dreta ens porta a Mentui. La caminada fins a Peracalç és una mica forteta. El poble és situat a 1.178 metres d'altitud, sota la terra, sota la serra i l'escala de Peracalç. Són uns penyals de matèria calcària que li donen nom. El Llogarret està poc poblat, i la seva demografia ha minvat notablement. Avui hi trobem pocs habitants, i el dia que hi vam estar la primera vegada tot era homes, amb la qual cosa el procés de pèrdua de població encara era més notori i real. Cal dir que en aquells moments aquells 6 homes que hi viuen al lloc tenien el suport d'una dona que els pujava de tant en tant a dur-los la manduca, el menjar, a enllestir-los la feina tan necessària per al bon funcionament de qualsevol casa i a cuidar pues, si tenia alguna necessitat. Cal dir que les dificultats de conservació en els edificis són notòries. Alguns se'n ressenten de veritat. I un exemple d'això és que en altre temps va haver-hi una bonica capella dedicada a la Mare de Déu del Roser, la qual també ha notat aquest procés irreversible de deteriorament. El patronatge de l'Església i la festa del lloc ha estat dedicat a Sant Llorenç. I ens comenten que aquí al terme, sota la roca de Peralba o Peraube, s'hi troba un dels dòlmens més importants que hi ha al nostre territori. És el dòlmen conegut per la Cabana de Peralba. També un altre dòlmen és situat a la cresta del Tossal de Castellars, Per tant, és un indret que també ens porta uns vestigis antics dignes de ser coneguts i visitats. I la dita d'avui ens diu: no hi ha març sense neu, ni tampoc sense Mare de Déu, perquè el 25 de març és la festa de la Mare de Déu de març i és una data important.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que busquem les senyals horaris que ens indicaran que hem arribat a la una. Anem a fer una repassada ràpida de la xarxa viària lleidatana. Segueix igual que abans. La C28, el Port de la Bona Aigua, està tallat, i la C28 a l'Alta Neu amb obligatorietat de cadenes, així com la C142B, el seu accés al Pla de Beret, que també requereix cadenes. Arribem a la una, ens informem i després hi tornem amb el migdia a Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
Estar informado.
La defensa de Iñaki Urdangarín pide su absolución en la vista de los recursos que se está celebrando en el Supremo. Alega que ya ha sido condenado socialmente. Última hora, Patricia Rossetti.
Mario Pascual Vives ha rebatido los argumentos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para elevar la condena a Iñaki Urdangarín. Ha criticado la falta de concreción sobre la cuota tributaria que se tiene que reprochar a su cliente y defiende que los convenios que hizo NOS con las autonomías estaban justificados y se llevaron a cabo con las condiciones exigidas. El letrado ha pedido al tribunal la absolución de su cliente.
Con todo el respeto, señorías, para este tribunal pudiera absolver, fíjese qué temeridad, al señor Urdangarín, porque hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación.
Interviene ahora el abogado defensor de Jaume Matas, y con anterioridad lo hizo el de Diego Torres.
Y se acaba de presentar el plan director del aeropuerto madrileño de Barajas, con un objetivo principal: adecuarlo al aumento de viajeros. De momento no incluye la llegada del AVE, pero Fomento se compromete a que antes o después lo haga. Vamos hasta allí, Joaquín Bizmanos.
Sí, se van a invertir cerca de 1.600 millones de euros hasta 2026 para que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pueda aumentar su capacidad hasta los 80 millones de viajeros. El año pasado, recuerdo, atendió a 53 millones. El plan recoge mejoras de las terminales, ampliación de la satélite, lo decía, no incluye la llegada del AVE, pero el ministro de Fomento, Íñigo de los Serna, da por hecho que antes o después lo hará.
Es un proyecto que casi con total seguridad ya hoy podemos decir que se hará, pero indudablemente no está en el suficiente grado de madurez como para que podamos hoy incluirlo ya dentro de las actuaciones que se van a desarrollar en el plan director.
El plan director tampoco incluye el desarrollo inmobiliario que potenciará la actividad logística de carga y creará nuevas áreas de actividad hotelera, oficinas y congresos.
Y hay más noticias en este miércoles 21 de marzo. ¿Qué te contamos en este mediodía COPE con Antonio Herraiz?
Y la noticia a esta hora está en la Audiencia de Sevilla. Comienza la declaración de uno de los actores principales en el macrofraude de los falsos ERE de la Junta de Andalucía. El que es consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, se enfrenta a una condena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Esto en Sevilla. En los juzgados de Almería mañana tienen cita a los padres de Gabriel, niño asesinado por Ana Julia Quezada. Los padres del pequeño comparecen como testigos en el marco de las diligencias previas abiertas para esclarecer la muerte violenta de él. Y en Lugo, un joven de 17 años se encuentra ingresado en la UCI del hospital. Todo apunta a que consumió la denominada droga caníbal y que sufrió un ataque de violencia extrema. Es consumidor de alcohol y drogas desde que tenía 15 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En El Espejo de hoy contáis la historia de un musulmán convertido al cristianismo y ordenado sacerdote. Una historia que no habrá sido nada fácil.
No ha sido nada fácil y es extraño que estas historias se conozcan. Suelen ser tabú. Hoy contamos esa historia del padre Paul Elie Chekhnoun. Nacido en Argelia en el seno de una familia musulmana, se convirtió al cristianismo y ahora es sacerdote. Con él sale a la luz este tema del que apenas se habla, porque para la mayoría de los conversos que han dejado el Islam por el cristianismo,
cristianismo, es preferible no ponerles rostro, dado el peligro que conlleva ese paso. Tras su conversión, nuestro protagonista tuvo que huir a Europa. Ingresó en el seminario de la Fraternidad Misionera Juan Pablo II en la diócesis francesa de Toulon y ahora realiza su ministerio sacerdotal y misionero entre Francia y Argelia. Es vicario en una parroquia argelina, pero no puede quedarse allí todo el tiempo por razones de seguridad. Es una historia impactante, desvelada en una entrevista al diario francés Le Figaro, que nosotros vamos a contar ampliamente en El Espejo.
Y que escucharemos, como siempre, también atentamente en una media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, segundo día sin Piqué en el entrenamiento de España. José Luis Corrochano.
Están preparando el partido del viernes contra Alemania. Vamos a conocer las noticias del día en la ciudad del fútbol de Las Rozas de la selección de Julen Lopetegui. Miguel Ángel Díaz.
Hace aproximadamente 25 minutos ha terminado el entrenamiento de la selección española. Han trabajado con normalidad todos los internacionales, a excepción de Gerard Piqué, que sigue recuperándose de un proceso febril y que no ha participado en el entrenamiento. Es duda para el primer amistoso ante Alemania. Algunos de los jugadores han sido sometidos esta mañana a un control antidoping. En unos minutos van a ofrecer rueda de prensa Diego Costa y Dani Parejo. El seleccionador ha dado libre hasta esta noche para regresar a las 12 al hotel de concentración de la ciudad del fútbol.
Es noticia en el mundo del fútbol la frase de Antoine Griezmann al diario francés L'Equipe: quiero decidir si me quedo o me voy del Atlético de Madrid antes del Mundial de Rusia. Cita del día con el baloncesto en la Euroliga: Baskonia Brose, 8:30, Unicaja Barcelona, 9:45. Ayer el Valencia ganó al Real Madrid.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este es Syngenta.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Hem començat ja al migdia a Lleida, a la 1:06 d'aquest dimecres 21 de març del 2018, hores d'ara. Hem guanyat temperatura, ja fregant els 12 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. El primer que farem és buscar la previsió meteorològica. Després també parlarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i de seguida estarà amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història i dels nostres carrers. I a partir de 2:15, ja saps que les noves tecnologies són les protagonistes amb l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. A la 1:07, fregant aquests 12 graus a la ciutat de Lleida, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel molt clar a les comarques de Lleida. Això sí, el Pirineu encara es manté tapat amb nevades febles, especialment a la Vall d'Aran, i les temperatures no variaran gaire, tot i que poden baixar més. Hi haurà màximes de 13 graus a la capital, 12 a Balaguer, 10 graus a Tàrrega, 6 graus a la Seu d'Urgell i 3 a Viella. Pel que fa al vent, el Pirineu bufarà de nord-oest encara amb molta força, fins a la tarda amb ratxes de 80 km per hora, i a la resta el vent es mantindrà més fluix. De cara a demà esperem un cel més clar, poc ennuvolat, també el Pirineu. Això sí, creixeran intervals de núvols alts en general i les temperatures pujaran més de dia a la meitat nord. A la resta no variaran gaire. Aquesta nit poden baixar més les mínimes. Hi haurà glaçades al Pirineu i a bona part de la resta. En general tindrem mínimes de 4 sota 0. Al Pirineu arribarem als 6 graus negatius. A Lleida, la capital, 1 grau sota 0. A Balaguer i a Tàrrega, 2 graus negatius. A la Seu d'Urgell, 4 sota 0. A Viella, fins a 6 graus negatius. El vent bufarà de l'oest, ja més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs seguim amb aquesta repassada de la informació de servei. Mirem la xarxa viària lleidatana, on tenim tres punts amb problemes deguts a la meteorologia, amb obligatorietat de cadenes, la C-142B, el seu accés al Pla de Beret, i la C-28, el seu pas pel Alta Neu. Però, a més, el port de la Bonaigua, que també és la C-28, des dels quilòmetres 37,10 fins al 49, per tant, pràcticament 12 quilòmetres, està tallat, està tallat. La gelada de la passada matinada afecta fruiters en floració de diversos municipis del Segrià i la Noguera. Els pagesos adopten mesures preventives com el rec per aspersió, que fa una capa de gel sobre els arbres, o els cremadors per fer pujar la temperatura durant la nit. El president de Saja Lleida, Pere Roquer, reclama ajuts per a la instal·lació de sistemes antigelada en explotacions de fruita.
Una reivindicació que vam fer des de Saja va ser de que, degut a la crisi de la fruita d'os que va tindre l'any 2017, hagués sigut important de que s'hagués ficat una partida suplementària per fer una rebaixa del cost de l'assegurança, que això no es va aconseguir finalment. I el que s'ha d'intentar, doncs, a part dels sistemes antigel que hi pugui haver, és les persones que no en tenen, perquè amb la crisi econòmica que han patit durant aquests anys és molt complicat que tothom pugui arribar a fer aquests sistemes. Són sistemes que són cars de posar, però evidentment que després el que fan és protegir sobretot la producció que pugui venir després, i el que s'ha d'intentar és buscar quina manera s'incrementen aquest tipus d'ajudes perquè tothom pugui al final pugui tenir aquests sistemes de protecció.
Degut també a aquest fred i a les darreres nevades, sobretot les estacions del grup de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya allargaran la temporada d'esquí fins al 8 d'abril. A més, es preveuen mantenir bons gruixos i bona qualitat de neu. Obrim la plana de successos. Disminueixen un 2,4% els delictes a Lleida, però n'augmenten els de robatori amb força en domicilis i augmenten en un 8,5%. La majoria a l'Horta de Lleida, on s'està actuant, incrementant patrulles i sensibilitzant els veïns perquè denunciïn. I a la ciutat de Lleida, recordem que els radars de velocitat començaran a multar a partir de 60 km per hora en lloc dels 65 km per hora a partir del proper 10 d'abril, després de Setmana Santa. El bisbat de Lleida i el Consorci del Museu demanen que el judici per les 111 obres de la Franja es faci a Lleida. Presenten al·legacions després que el jutjat de Barbastre hagi admès a tràmit la denúncia de la diòcesi de Barbastre-Montsó que reclama les peces. L'advocat Josep Lluís Gómez, que representa el bisbat de Lleida, diu que no és un caprici, sinó que respon a la llei d'enjudiciament civil que estableix que, com es tracta de béns mobles, s'ha de jutjar al lloc on estan.
La competència territorial consisteix en determinar quin jutjat territorialment dels que hi ha arreu d'Espanya pues és competent amb aquesta reclamació en concret. I per això el que estableix una llei, que és la llei d'enjudiciament civil, són uns criteris. És a dir, no és un capritx anar amb un jutjat o un altre, ni és una cosa no és una cosa aleatòria. I segons aquest criteri, tractant-se de béns mobles, que bàsicament el que se reclama són imatges, són retrats, són elements de rite, doncs el que entenem és que és el lloc on es troben, i és el Museu de Lleida, per tant, els competents tenen que ser jutges de Lleida. Aquesta és la qüestió bàsica.
La 1:12, això ja fora de l'àmbit lleidatà, però que suposo que ja tothom està al corrent. Torrent, de la Generalitat, confirma la renúncia de Jordi Sánchez com a candidat i obre una nova ronda de consultes. La tercera. Obre la tercera ronda de consultes per veure si troben una persona que li vagi bé, no diré a tothom, a la majoria. Per tant, s'obre aquesta tercera ronda de consultes a veure si es desbloqueja ja doncs la formació de govern. En fi, que parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb Jorge Serna al capdavant, avui el Força Lleida hi torna a casa al Barris Nord a 8:45. Força Lleida, el club de bàsquet Prat.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bueno, pues amb aquesta primavera fresqueta que
sí,
ha començat, eh?
Ja veus tu quina manera de comer.
Bueno, mare de Déu, això és un final d'hivern.
Us he de confessar una cosa, el Joan Ramon ahir em va enviar un missatge i em va dir, diu, si no neve a Lleida, ciutat millor,
però sí, mira per la finestra i encara't cap al Montsec, sí, que està ben maco i ben blanquet.
Estava xulíssim, estava xulíssim.
Home, la veritat és que mirar la neu de lluny és, sí, és millor que no pas tenir-la per la ciutat, eh?
No, a més, sobretot aquesta muntanya tan emblemàtica nostra, que és el Montsec, que és la que remata aquesta vista de la plana d'una manera tan present i, bueno, i és que s'agrada l'excursionisme que em neix, sí, sí, hem nascut sí, allí triscant el Montsec de dalt a baix, veure la vegada simplement il·luminat i tot, però ara veure el nevat, ostres, fa patxoca, francament.
Sí, sí.
Sí, sí.
Però estem a la primavera.
Sí, senyor. Estem des d'ahir a la tarda.
Ja saps que la primavera la sang altera.
Sí, senyor. Esperem que no s'alteri més del que ja estem prou alterats. Eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Molt bé, nosaltres anem a parlar de bocins sí, d'història, com sempre. Bueno. Com cap estem, a on ens portes avui?
Doncs com estem a la primavera, i ja que ja tenim una moda, ja fa uns anys que s'ha produït, que és el visitar un patrimoni natural relacionat amb els conreus i l'horta, que és els arbres florits.
Sí.
És un patrimoni magnífic, que a vegades la gent pues, no li donava importància, ara s'ha posat de moda, i fins i tot l'altre dia va estar al cònsul del Japó també per veure'ls sí, per la sí, ciutat sí, d'Aitona, sí, que és un dels municipis que ha tingut més aquesta iniciativa i que després s'ha transmès a tota la resta de municipis, sobretot, i d'això és el que voldria parlar, d'aquesta subcomarca del Segrià, que és el Baix Segre. El Baix Segre és una comarca que té una personalitat pròpia, degut a que allí el riu Segre, a partir de Soses, Torres de Segre, s'estreteix. I a vegades, quan faig visites des de Vinganya, per exemple, als que venen sobretot de fora de les Terres de Lleida, dic, aquí situats a Vinganya, que ja està a Serós, a 30 quilòmetres de Lleida, si mireu l'entorn, d'on diria que sabeu que el riu Segre va per aquí, però com aniria el riu? Mm-hmm. Que tothom diu, el riu neix al sud, que estan les muntanyes de Montmeneu, el més alt, i va cap a la plana, que estaria al nord. És totalment al contrari.
És a dir, al revés.
Per tant, ahir el riu Segre fa un comportament atípic, però el riu Segre fa un comportament atípic en tot el recorregut. I també d'això m'agradaria comentar breument una mica el Segre, que és el nostre gran riu, el Sicoris, que van dir els romans, el Xicar, que van dir els àrabs, el Segre, com diem en català i castellà.
El Sicoris és el Segre?
En romà, és el Segre en romà, sí senyor. Per això el qüestió uh-huh. Sicoris, sí, sí. I Xicar, que no se coneix tant, però per exemple el Centre d'Estudis de Comarques del Segre, la revista que edita cada any es diu Xicar, perquè és el nom àrab de Segre. De Sicoris vendria Segre. Els silergetes no saben, li dirien algun nom, però aquest no s'ha conservat, no el van escriure, i així com sabem el nom d'Il Tirda com a la ciutat, el nom uh-huh. del Segre no el tenim. I d'aquí ve el nom de Segre. Llavors el Segre, bueno, tothom sabrà que és un afluent, el més important que té el riu Ebre, per l'esquerra i en tot el seu recorregut, en tota la vall aquesta de lo que és la vall del Segre, tenint en compte que agafa el Cinca, el Noguera Ribagorçana, el Noguera Pallaresa, és un riu que porta molt cabdal a l'Ebre, però tot i ser un riu pirinenc, tots els rius pirinencs, com poden ser el Gallego, com poden ser el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorçana, el Cinca, baixen del Pirineu pràcticament rectes cap a... El Segre, si l'analitzem una mica per sobre, fa uns recorreguts curiosos. És un riu és curiós en aquest sentit, perquè neix a Cerdanya, tot i que ara és la Cerdanya francesa, perquè amb el famós Tractat dels Pirineus del segle XVII, l'any 1659, la part nord de la Cerdanya va passar a mans de França, després de la Guerra dels Segadors, la Guerra dels 30 anys, i allà al peu del Puigmal, el que és el turó del Segre, precisament, neix el riu, i només neix com tots els rius, en Pirineu, però ja se va cap a l'oest, i arriba amb una cosa especial que també té el nostre Pirineu, que és la plana de la Cerdanya. Ahí se troba amb una gran amplitud, que dius, ostres, un riu només neix, que se trobi allí al mig d'una gran plana, limitada pel Cadí, una gran serralada...
Aquella zona és preciosa.
És preciosa, eh? Però que estàs al Pirineu.
I fora sí, sí, de fronteres polítiques,
sí, sí,
perquè
sí,
el tros de França i Espanya, sí, sí, o hi ha Llívia, sí, sí, i sobretot la zona francesa és
correcte,
maquíssima.
Sí. I a més, com tens al sud, el Cadí, sí, una sí, serralada sí, que a més, els cingles del Cadí, així com abans parlàvem del Montsec, donen al sud, els del Cadí donen al nord. A lo qual, sí, sí, tu sí, que estàs al Pirineu, però no és com, per exemple, doncs vas a l'altre els valls del Pirineu, com per exemple la Vall d'Aran, que te trobes, o els valls d'Andorra.
Sí, 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 allò és un lloc obert.
Exacte, és quasi salvar l'esma de Lleida en petitet a Pirineu. Llavors el Segre, clar, travessa cap a l'oest tota aquesta plana, sentint-se ja a la Seu d'Urgell, quan surts de la part de la Cerdanya en una zona més estreta, i a l'arribar a la Seu d'Urgell agafa les aigües del Valira, llavors allí fa el gir, gira 90 graus, i llavors sí que s'enfila com un riu, entre cometes, normal, cap al sud. llavors s'enfila cap al sud i llavors què li toca? A creuar els diferents congostos que se trobarà, sobretot el primer congost, el que hi ha entre la Seu d'Urgell i el que seria Organyà, que és aquest congost que ara s'està fent túnels per poder fer l'accés amb una mica més de seguretat i comoditat, que és el de Tres Ponts o Tres Pontets.
Sí, sí, sí.
És un congost extraordinari que té una sèrie de ponts, per això es diu així, antics, d'època medieval, tots estan destruïts ara, però que si algú va fent senderisme es poden recórrer. I després de passar pues, per Organyà i Coll de Nargó, sentint-se un altre cop amb un altre congost, que seria el congost d'Oliana, que allí com hi ha un embassament, i allí sí que ja s'han fet els túnels alternatius i per tant ja és una relativa comoditat arribar fins a la presa d'Oliana, i després de la presa d'Oliana ja tornes a sortir amb una altra zona ampla, que és a partir de la població d'Oliana, i tot i que al fer l'embassament de Rial, doncs ara la carretera que s'ha desviat per la zona alta i passes ja fins a Ponts per la part quasi bé tocar al Solsonès, és una situació de carretera típica, però el riu allí amb l'embassament de Rial és l'embassament més gran de Catalunya amb el permís dels que estan compartits amb l'Ebre, i per tant allí el riu té un comportament pues, més o menys normal. Ara bé, el riu a la riu Artesa de Segre, després de passar Ponts, el que li tocaria és continuar cap al sud. I què fa en Artesa de Segre? Torna a girar cap a l'oest, un altre gir de 90 graus, amb el qual tenim aquesta doblesa de la que estem parlant.
Que si no, no arribaria a Lleida, si baixés...
Si baixés, aniria directe cap a Mollerussa, i potser de Mollerussa sí que arribaria cap a Lleida, no sé el que faria, perquè això, al arribar a la plana, d'alguna manera hauria d'anar a buscar l'Ebre, també, no? Però allí, en lloc de que el que sembla que és més natural, saltar per allí, per la part fàcil d'Artesa de Segre, cap al Sió i cap a les planes de l'Urgell, gira cap a la dreta baixant, el que seria cap a l'oest, i se fica dintre d'un congost. És el congost final del Prepirineu, el que seria l'extrem de la serra del Montroig, i es fa el congost del Segre a partir d'Alòs de Balaguer fins a Camarasa. I a Camarasa, que és allò un estret brutal en el que rep les aigües del Noguera Pallaresa i que fa, bueno, és un espai a prop de Lleida magnífic, de muntanya, de mitja muntanya, extraordinari. A partir d'allí, de Camarasa, de Llorenç de Montgai, sobretot de l'últim embassament important, ja sí que arriba a la plana i ja se diu, ara ja estic. I a partir de Balaguer ja arriba a la gran plana de Lleida, comença a fer meandres, aquestes sinuositats, perquè té poca densitat. El gran meandre que fa l'arriba a Lleida és precisament a la vora del turó de la Seu Vella. És una peculiaritat que té tant el turó com el riu Segre, que és l'únic lloc on se troba amb un turó en tot el seu recorregut de la categoria del turó de la Seu Vella i que frega el que seria la vessant est del turó aquest, i que això permet, entre altres coses, com a vegades hem parlat, que neix la ciutat de Lleida aquí, per aquest turó a la vora del riu. I el riu segueix fent aquests meandres cap al sud, va anar a buscar l'Ebre, però què passa a partir d'Alcarràs, a partir de Soses i Torres? Que torna a trobar-se aquelles muntanyes del final, on està també encaixat l'Ebre, i allí torna llavors a produir-se una estretor. Aquesta estretor és el que seria el Baix Segre, que no és el mateix que el Baix Segrià. Baix Segrià seria tot el sud de la comarca del Segrià, en el qual inclourien els pobles de lo que també es diu el Segrià sec, o el que és els pobles de les Garrigues segrianenques, com poden ser Torredeses, Llardecans, Maials, precisament. Aquest cap de setmana hi ha el Congrés de la Pedra Seca a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i que Torrebesses és un dels grans promotors d'aquesta tècnica, de la que podem parlar un altre dia en funció de com hi ha anat el Congrés. Però això sí que és Segrià, però, i Segrià sud, però no és el Baix Segre. El Baix Segre és el final del recorregut del riu, i que és aquests municipis de Soses, Torres, Aitona, Serós, Massalcoreig i la Granja d'Escarp. A partir de la Granja d'Escarp, a partir d'Escarp, rep el Cinca, i allí així que junts, per 10 quilòmetres que li queden, podem dir que junts, tot i que oficialment el Cinca ja ha tributat al Segre, s'entregarà a l'Ebre al peu de Mequinensa. Però allò és un altre congost, un altre cop, l'aigua barreig, tot i que ara com és la cua de l'embassament de Ribarroja, fa que tingui una sensació més àmplia, però el riu se torna a encaixonar d'una manera brutal. Però entre la Granja d'Escarp i Torres i Soses, aquesta situació d'un riu ample que se situa en unes serralades o tossals o serres a cada costat, fa que tingui una personalitat especial, i que, tot i que és una terra fèrtil, perquè és una terra d'afluència, té la possibilitat de que des de molt antic la humanitat s'hagi instal·lat allí i que tingui una densitat de patrimoni arqueològic brutal. En aquest sentit, aquests tossals que tenim en aquests municipis, tenim pràcticament la densitat arqueològica després del Maresme més important que hi ha a Catalunya.
Home, sempre hem dit que si fos fàcil,
exacte,
i tecnològicament existís, i no haguéssim de desallotjar la gent i poguéssim fer com una radiografia
a 100 o 200 metres de profunditat de tota la zona propera al riu, trobaríem restes de multitud de civilitzacions. Sí,
sí. Però això, els que no estan tan
a prop ja se'n troben.
Però si vas als Tossals en trobes moltíssimes. Sí, sí. És un cas, en el proper programa parlarem d'aquests jacimes més emblemàtics. Així és la gent, aquesta primavera, si tenen ganes, sobretot per l'estat en Setmana Santa, d'anar a veure encara la floració, que val la pena, aquest espectacle. Però també, ja que van a veure les flors i els arbres, com aquestes solament duren dos o tres setmanetes, almenys que també vagin a veure el patrimoni de les pedres, que aquestes estan tot l'any. Molt I per bé. Tant, és un complement.
Sí, sí, aquests no són...
Per això, és un complement de la floració, però ara tots els municipis del Baix Segre han descobert que tenen un patrimoni que no solament són el de la primavera, sinó que durant tot l'any tenen un patrimoni que pot servir un reclam.
Bueno, mira, aquí podem dir allò de més val tard que mai.
Exactament, exactament.
Mira que fa anys que estan allí, però sí, bueno, sí, sí. És igual.
I pas està descobrint gràcies a les flors, que ja està bé també.
I tant. Joan Ramon González, fem una pausa i de seguida parlem de carrers.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche... Cine sin cortes en 13.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Boca Miño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Don Zapa, que sense pistes, o sí?
Sí, home, jo crec que és fàcil avui. Avui la vinguda del Segre, no? Jo crec que ho tenim fàcil. Vale. Jo parlant del Segre, que menys.
Lleida... Estàs pensant, dic, el carrer Riu Segre, no, ja l'avinguda del Segre.
Tenim altres rius, però tenim el riu Cinca i el riu Sos i altres, però el Segre, el riu Ésera, també tenim diversos, però tenim aquí l'avinguda, no ens hem estat de res, i a més està molt ben situat perquè està precisament a la dreta del riu Segre, està entre el Pont Vell i arriba fins al Pont del Ferrocarril. Tota aquella gran avinguda que limita el barri de lo que seria el barri de Noguerola, l'altre gran riu petitet, sí, però oblidat, que forma part de la història de la ciutat i que ja parlarem en una altra ocasió amb ell, però tota aquesta gran avinguda, que de fet és una avinguda molt nova, aquesta de l'avinguda del Segre, perquè recordem que la muralla de la ciutat aniria bàsicament per la Rambla de Ferran, i tot aquell espai que hi ha entre el riu Segre i l'avinguda de Ferran, com hem dit abans, seria un meandre, i de fet es veu perfectament que allí el riu se gira i va cap al Pont Vell a ficar-se al peu del Tossal de la Seu Vella i després torna a girar una mica i ja s'aniria pues, cap a la part de Albatàrrec, podríem dir així, una mica ampli, no? Llavors, aquesta avinguda es va guanyar a base d'aquest mur de contenció que així com des del Pont Vell cap a la part sud pues, va haver primer el mur de la Banqueta de Blondel, després es va fer un mur als anys 20, que és el que aniria a la vora del Monte Pío, i després el mur actual que és després de la guerra, és a dir, que tenim tres murs paral·lels que se va allunyant el riu de la ciutat.
Això no ho dic, però no al mateix lloc, sinó
no,
cada vegada guanyant
terreny. El riu, no? I el riu fotent-li cap a cap a l'altre costat. No? En aquest costat aquí solament se va atrevir a fer-se aquest mur que va coincidir després de la guerra quan se va fer el mur, diríem, de la part sud i que va permetre llavors habilitar aquesta avinguda, que li va costar una mica, però al final ara és una de les grans vies, inclús en la reforma que es vol fer de l'avinguda de Ferran, l'alternativa de la circulació és desviar-la tota per aquí, i que de fet és la més ampla i la més correcta. Evidentment, tens unes vistes magnífiques i vas caminant per allí sobre el riu, sobre els Camps Elisis que tens a l'altra banda.
Sí, just.
Veus i passes per sobre la desembocadura del Noguerola, passes per la passarel·la dels Camps Elisis, el pont de les guitarres, el pont de Príncep de Viana, que està tocant el pont del ferrocarril, seria el que d'alguna manera remata una visió moderna del riu. I recordar pues, que aquí el riu Segre, des de les comportes fins als instituts, està canalitzat, en el qual s'ha urbanitzat el riu. Abans, la mitjana, no diguem que ahir el riu ha guanyat en tota la potència de lo que és la plenitud del bosc de ribera, i a partir dels instituts torna a ser un bosc de ribera. Jo crec que aquesta canalització no la tenim ben resolta, a vegades m'ho discuteixen molts, perquè crec que hauria de ser una canalització, i m'agrada més el tipus Balaguer, que quan baixes a al riu, des de la canalització, veus l'aigua i la pots quasi bé tocar. Aquí s'ha deixat créixer, sí. El bosc de ribera torna a créixer, llavors és una falsa canalització.
Sí, correcte, s'ha deixat créixer, però no voluntàriament, eh? És a dir, no era un pla, simplement està deixat.
Aquest és el problema, perquè
s'ha deixat, o sigui, es segue la gespa, perquè si no ja cantaria massa i prou.
Però clar, si tu te vols atansar a tocar l'aigua del Segre, és complicat, perquè tens allò...
I tens el perill d'acabar caient a dins.
Exactament.
Perquè tampoc no hi ha pedra, vull dir, és terra.
Llavors, crec que no és una bona solució. Està canalitzat perquè has guanyat aquest espai, que està molt bé, i la gent fa sobretot a la banda esquerra caminar i demés, però per la banda de tocar el riu, no, i a més cada vegada aquests arbres se fan més grans, que és el que han de fer. I jo crec que aquesta sensació de deixar d'ésser, que l'has dit molt bé, que és el problema, que no és una cosa ni l'altra.
I tant.
Bueno,
molt bé, doncs hem parlat de l'avinguda del Segre, evidentment parlant del riu Segre. Joan Ramon González, la setmana vinent és Setmana Santa, però
sí,
res,
a treballar.
A toque, t'espero.
Dimecres i toque. Apa.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día.
Y ahora 70% de descuento en la segunda unidad en el higiénico Scotex. Distintas variedades y formatos.
Combínalos como quieras. Llevando dos, la segunda unidad sale por solo 3 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo tengo que aprender a andar de nuevo, poco a poco, y no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo el calor y el cariño de tanta gente.
Yo creo que Stephen Hawking, de ritmo, ha sido quien más cerca ha estado de conocer a Dios.
We need more intellectual rigor.
¿Qué está pasando?
Se está investigando qué es lo que ha ocurrido esta noche en Lavapiés, después de la muerte de un mantero, una parada cardiorrespiratoria a nombre de...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, com sempre, des de l'InfoCope Lleida, des de la meitat de la setmana, camí cap a les dues, i com sempre, acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes.
Jaume, escolta, menú del dia, de què parlem avui?
Doncs sembla ser avui parlem de wifi.
Mira, sí.
Ah, què us sembla? Doncs dos anys no sabíem ni què era el wifi, eh? I avui no podem viure sense ell, sense el wifi, eh? Perquè és superimportantíssim. Però ho farem des d'una vertent professional, ja que a nivell domèstic tots estem en cobertura. Ja estem parlant més d'un cop dels gadgets per augmentar la cobertura del wifi de casa nostra. Com tenim de fer això? Doncs a nivell empresarial, a nivell professional, doncs ho parlarem a l'espai d'entrevista.
Home, la wifi sí que és veritat, fa uns anys, però no tants, era una cosa molt desconeguda, ara és normal i corrent.
Bueno, és normal i corrent, però...
També els processos
la búsqueda de la wifi.
Sí,
la búsqueda
però...
de la wifi, però... la búsqueda del cargador...
Però els processos de crear una wifi i d'enganxar-te són molt més fàcils ara que no pas abans, eh?
Sí, por supuesto, y los más fáciles de todos... Son los más fáciles.
Doncs ho farem tot plegat a l'espai d'entrevista. Després, com sempre, farem la petita pausa musical o petit concurs d'adivinar la cançó, l'any o el que el Ricard avui. Ricard, què ens tens preparat avui?
No ho he triat.
Doncs, com sempre, la sorpresa. I després de la sorpresa musical, com no, la tertúlia freak. Què passa en Facebook? Per què perd milions i milions aquestes últimes 24 hores? Eh? Què ha passat en aquestes fugues
de dades? Tindrà a veure amb la seguretat?
Doncs vinga, seguretat. Seguretat també en parlarem, eh? Te'n parlarem. Doncs Google invertirà 245 milions d'euros en apoyar empreses periodístiques. Què passa? Ara es vol fer amigues de les empreses periodístiques? En parlarem tot plegat. Instagram se vol posar dintre el mercat de compra, no, no. De les vendes, no? Instagram Shopping ja està disponible. I nou timo de WhatsApp, aquesta trampa per imitar o per buscar aquest phishing, no? Parlarem tot plegat. La gran seguretat.
Seguretat, seguretat.
Tenim més coses, eh?
Nos dará tiempo a todo.
Tenim més coses, però és que no vull avançar perquè si després no podem desenvolupar, doncs quedem una miqueta malament. I com sempre, el millor pel final, els 3 minuts finals, acabem amb les fantàstiques idees i solucions i sobretot aquestes comoditats que tenim per nosaltres de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, anem directes cap a l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. Lo avanzábamos en la introducción del programa. Hoy hablaremos de wifi profesional. Pero ¿qué ventajas nos puede proporcionar una red wifi profesional? Y sobre todo, ¿cuándo y dónde hay que instalar una red wifi profesional? Estas y otras preguntas nos va a responder Rafael de Lecea, director comercial para el sur de Europa de Mojo Networks. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
Antes de empezar, explícanos, para situarnos, ¿quién es Mojo? Ya que en principio no nos suena tanto como otras marcas un poquito más famosas, ¿no? Pero nace con mucha experiencia. ¿Cómo nos explicarías el nacimiento de Mojo?
Bueno, pues Mojo Networks es una compañía basada en California que nació en el año 2003 con otro nombre, simplemente para cubrir la seguridad WIPS, la IDS, IPS, la seguridad Wi-Fi, de otras tecnologías que no tenían esa solución. Es decir, nos dedicábamos única y exclusivamente a proteger redes de otras marcas. Y ahí vinieron clientes pues como el Pentágono, la Casa Blanca o la US Army en Estados Unidos, mucha banca, retail, etcétera, simplemente para evitar que haya secuestros de dispositivos, es decir, que un usuario se crea que está conectado a una red Wi-Fi cuando una red Wi-Fi corporativa o de alguna empresa o de algún centro comercial o donde sea, y realmente está conectado a un hacker que le está proveyendo Wi-Fi, él se cree que está conectado a la red Wi-Fi tradicional o la que tiene en su sede, y simplemente está conectado a un hacker que está en línea con él y espiando todo lo que hace.
Lo habíamos comentado, hablaríamos hoy de seguridad. Sabía que Rafa me sacaría este tema. Ya me has pisado una pregunta que tenía preparada, pero muy bien en la introducción. Situados, y si estamos hablando de wifi profesional, ¿cuándo y dónde debemos tener instalado una red wifi profesional?
Bueno, pues en todos aquellos sitios donde la seguridad sea importante, donde haya otras facilidades, no solamente la pura conectividad, que sean necesarias para nuestra red Wi-Fi, pues que los usuarios de una empresa puedan acceder de manera segura a la red Wi-Fi, que puedas dar un acceso a invitados y que puedas sacar información analítica de qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un centro comercial, en una sede, en una tienda, que ahora está tan de moda todo el tema de Big Data, de Analytics, etcétera, pues es importante que la solución sea una solución enterprise, una solución profesional.
Mira, lo comentábamos a micrófono cerrado con David, que lo tengo aquí al lado, que bueno, tendríamos que hablar de Analytics, Ibai, y encima me das también. Teníamos que hablar de seguridad, lo comentábamos con Ricard y David, el micrófono Analytics, parece que está de moda el tema de Analytics, ¿no?
Bueno, vivimos en el mundo de los logaritmos. Buenas tardes. Disculpa, no, amigo, vivimos en el mundo de los, ahora ya la palabra algoritmo sí. Es algo que le vamos a tener que dedicar, creo que uno o dos programas enteros. Pero bueno, precisamente digo, hablamos de seguridad, hablamos de estas redes, hablamos del coger la información, todo esto tiene que estar reglado, ¿no? Es decir, todos estos filtros, incluso la propia seguridad, ¿no? Para que puedan hacer o no, todo esto debe estar reglado, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, dentro de la Unión Europea hay una serie de normativas que, bueno, pues que nos exigen a todos los fabricantes la aceptación de una serie de condiciones que aparecen siempre cuando alguien accede a un hotspot, a una red de wifi pública. Lo primero que tienes que hacer, si quieres, aprovecharte del servicio que te provee pues en cualquier establecimiento, sea un restaurante, una tienda o lo que sea, lo primero que debes hacer es aceptar unas condiciones de uso y de buen uso de la red wifi que se te está proveyendo. Y luego la extracción de información, por supuesto, debe ser anónima. Es decir, nosotros y todos los fabricantes, o muchos de ellos, tienen una serie de soluciones analíticas para lo que se llama el customer engagement, saber qué es lo que está haciendo el usuario en una determinada ubicación, pero de manera totalmente anónima. Es decir, no sabemos quién es exactamente la persona que está detrás, pero sí sabemos que hay una persona pues que se está moviendo por unas determinadas zonas de un determinado local, ¿no?
Uh-huh. Aquí un poquito serían... ¿Qué nos podría aportar una red wifi de Mojo, ¿no? Esta información que recopilas tú de los puntos de acceso, ¿cómo la puedes traducir hacia el cliente?
Bueno, pues hay muchas aplicaciones de toda esa información que se obtiene. Pues, por ejemplo, pues hay muchas sucursales bancarias o tiendas de ropa o de alimentación, etcétera, que con la infraestructura wifi nosotros somos capaces de determinar cuánta gente pasa por delante de una tienda o del local y de esa cuánta gente entra. Podemos medir impactos si hemos puesto algún cartel o algo en la tienda para que la gente pueda entrar o que entre más gente en nuestra tienda para tener más negocio, pues saber si esa acción que hemos hecho tiene algún impacto o no. Uh-huh. También podemos saber cuánto tiempo están en una determinada zona de la tienda, qué zonas de la tienda no están transitadas por muy poca, o sea, tienen muy poco tránsito de gente, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, información mucho más de negocio que la pura conectividad que nos da el wifi que tenemos en casa, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, en este caso, en información de negocio, ahí tendríamos esos mapas de calor, por ejemplo, una gran superficie.
Efectivamente.
Veríamos qué productos o qué servicios de dentro del establecimiento son los que interesan más al público, ¿no?
Claro. Podríamos saber pues qué zonas del establecimiento son las más exitosas y, por lo tanto, si eres una empresa de retail, pues esos productos pueden estar cargados con mayor importe, ¿no? Uh-huh.
Tenemos una pregunta. ¿Una red wifi realmente puede sustituir una red Ethernet?
Por supuesto. Y de hecho ya hay muchas empresas que lo que llaman el all wireless office, es decir, una oficina donde se ahorran todo lo que es el cableado, todo lo que son los puertos para los dispositivos, o sea, para los ordenadores, porque ya todo va por wifi, ¿no? Uh-huh. Allá en España ya hay muchos casos, ¿no? Empresas que van solo en wifi.
Sí, pero bueno, nuestra experiencia en este caso a nivel doméstico, vemos que muchas veces cuando se conectan pues una cantidad X de usuarios, vemos que la antena o el punto de acceso automáticamente baja su rendimiento. Esto a nivel profesional, supongo que tenéis soluciones, ¿no?
Oh, por supuesto, esto se llaman entornos de alta densidad. Las soluciones Enterprise, la nuestra por ejemplo, Mojo, tiene una solución muy buena pues para repartir el tiempo de aire, que se llama, es decir, el tiempo que dedicamos a cada dispositivo de manera equitativa para que todos tengan una buena sensación de usuario, es decir, una buena sensación de acceso, ¿no?
Un poquito para terminar y explicarnos y hacer un resumen de lo que nos has explicado, ¿nos podrías contar o explicar algún caso de éxito que nos puedas contar donde el wifi ha sido un beneficio muy claro para la empresa?
Bueno, ahí, pues el caso que acabamos de contar es un caso muy habitual, ¿no? O sea, las empresas no solamente utilizan el wifi para dar acceso a sus empleados, sino para ahorrarse dinero en lo que es el despliegue de una red cableada, que lo que implica en mucho dinero en cable, mucho dinero en switches, etcétera, ¿no? Casos de estos hay, empresas de bancarias, hay varias que ya empiezan a desplegar todas las sucursales solamente con wifi, ¿no?
Rafael de Lecea, director comercial de Mojo Networks para el sur de Europa, muchas gracias para un poquito instruirnos en el mundo del wifi y sobre todo en el mundo del wifi profesional. Muchas gracias por compartir unos minutos aquí en Copelleida.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. La hora rompe, el sol prende su candil. Se escuchan pasos, sombras vienen hacia aquí. Tentaciones que pedir, pero yo siempre igual, yo siempre así. Llama fiel a clara a ti. Oh, oh, oh. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento. Quiero tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada. No sé cuánto podré.
Avui ens movem en el temps, una xifra rodona.
2000?
2008. No, de rodona perquè fa 10 anys. 10 anys, d'aquest tema. A més, podeu escoltar també de fons la veu d'Álvaro Urquijo, juntament amb Taxi, que és els que ens fan aquest tema. Quiero un camino. 10 anyets, tu.
10 anyets. Bueno, i si parles de temps enrere i de temps, coses que han passat...
Mira, el David no para de cantar, se la sap,
Bueno,
he tocado 200 millones de veces.
Has tocado también,
sí, sí, he tocado.
Jo quan he sentit guitarres, dic, mira, ja no sé si la tria, lo Ricardo o el David.
Però guitarres...
La setmana passada sí que nos explayamos. Sí, sí. Estava el jefe, y nos explayamos.
Que portem així quasi bé un any, sorpresa, sorpresa. Només l'he triat un cop en guany, se pot dir vos,
És veritat, és veritat. Escolta, doncs anem directes cap a la
tertúlia Freak.
Vinga, i com comencem la tertúlia? Si parlem d'anys i parlem de dades, parlem de efemèrides. Què ens tens preparat avui?
Venga, m'he ido un poquito más atrás para que no digáis qué, pero yo creo que todos habíamos nacido.
Sí, perquè si no ya... Es que ya ho hem dit al programa, si no.
22 de marzo de 1977. Habíamos pequeñitos. Se presenta la consola de videojuegos Atari 2600, popular en muchos años porque es la primera que nos enseña los cartuchos intercambiables. Es decir, a partir de ahí, el que aquí se popularizó en 70, que era la maquinita que conectábamos a la tele y había dos bolitas y dos mandos,
que esta la que tenía.
Yo también la tenía.
Encara la tinc,
Guárdalo, eso es de recuerdo. Pues ahora, bueno, se presentaba la Atari 2600, que luego vino la 5000, que, pues es la primera que nos introdujo el mundo de los cartuchos intercambiables.
Sí, memories, ya tenía memories,
Sí,
ahora, por curiosidad, això no ve dir, debien d'ocupar poquíssim.
Sí.
No de mida, perquè de mida eren grossos, però en quant a memòria devia ser molt poc.
Pues mirar, de memòria 1980, te lo saco ahora mismo, 6 botones, un máximo, perdón, de 4 botones, luego pasaron a 6, y la CPU la teníamos a 1,19 megahercios.
1,19 megahercios.
1,9.
1,9,
¿eh? No hay gigas, ¿eh?
No. Memoria de cartucho
y un core,
RAM,
un core.
128 octenos, ¿vale? Y que estos son unos 4 kilobytes memoria, ¿eh?
Uy. Pero jugábamos, ¿eh?
Sí, tanto que jugábamos, sí. El cartucho era más o menos, el juego eran 32 kilobytes.
Y era un gran avance, ¿eh?
Era la leche.
Vinga, va.
És que amb noves tecnologies parlar de 40 anys és una barbaritat.
Vinga, va, si parlem de la llet, doncs parlem de Facebook. A mi això semblava que era la mina d'or, ara no és tant la mina d'or, però aquí tenim 50 milions de perfils robats. Aquesta és la causa que en aquest moment està a damunt de Facebook? Tothom l'està acusant? O aquí ha vingut algú entremig que ha estat una miqueta més llest i ha fet una app per agafar aquests perfils i utilitzar-los?
Aplicarlo facin cèntims, ¿vale? El escándalo viene por un estudio que ha hecho Cambridge Analytica. la gente que entre en Google y que mire de quién es Cambridge Analytica, ¿vale? Es decir, al final es una empresa fundada por políticos y expolíticos en su guerra de Facebook. Sabemos todos los intentos que está haciendo de comercialización, porque precisamente, bueno, pues no está alcanzando los ingresos que querían. Dentro de esto, pues se tiene que ver la vera el robo o no de datos, aunque muchos de los perfiles son públicos y hay mucha gente que publica las cosas en público, no solo para que lo lean sus amigos, sino todo el mundo, con lo cual están indexados en Google, ¿vale? Y bueno, pues ante las noticias está claro que la subversión de la bolsa, que es algo muy volátil y sobre todo en empresas tecnológicas, bueno, pues ha sufrido una devallada por este estudio que, vuelvo a repetir, que ha sacado Cambridge Analytica, que le podemos dar toda la veracidad del mundo o no, pero que, como siempre, entre el blanco y el negro existe un gris y vamos a ver hasta dónde y cómo.
Però és que és molt fàcil sempre pegar el més gran.
Claro, bueno, el más grande es el que más pierde siempre.
Claro, es muy fácil, ¿no?
Son 2.300 millones de perfiles que hay.
Pero aquí el més llest seria una miqueta el Cambridge aquest que ha fet aquesta petita app per agafar, recollir tota aquesta informació.
¿Y de dónde y cómo? Es decir, vemos el estudio, pero no vemos de dónde, de cómo y de cuán grande es la muestra.
¿Cuántas aplicaciones?
Es decir, solo sabemos la noticia, ¿no? Yo, por lo menos, por mucho que he buscado, no he tenido acceso al informe completo.
¿Pero cuántas aplicaciones tenim dintre Facebook que ens diuen t'agrada això, t'agrada allò altre, pues aquí, pues allò altre, aquí darrere hi ha algú?
Bueno, en todos los algoritmos que hablábamos hace dos minutos, pero están detrás de Google, están detrás de Amazon, que es el más grande, el que más los usa, está detrás de todas las webs que estamos entrando para hacer, para pedir precios de fabricantes, absolutamente todo. Es decir, estamos rodeados de algoritmos y la vida son algoritmos. Como os decía antes, podemos dedicar un programa entero a los algoritmos y a todo lo que recogen e intentan decidir por nosotros. Para empezar, que todos los que llamábamos timelines ya no son timelines.
La pregunta és, ens tenim de començar a acostumar a aquestes coses? Perquè, clar, ens estem descarregant sempre un munt d'aplicacions gratuïtes i acceptem-ho un munt de condicions que després aquestes dades ens les agafen i les poden comercialitzar, com aquest cas.
Por supuesto, como decían además en la entrevista, como comentaba Javier, está claro que no pueden decir quién, nombre y apellidos, ni llegar a saber en un momento dado quién, aunque lo sepan, ¿vale? Nombre y apellidos, pero sí toda la actividad, pero esto es ya, digamos, un negocio antiguo. Es decir, ¿Google de qué vive? De vender toda la actividad. Tiene servicios, lo hemos repetido mil veces, de vídeos ilimitados, de fotos ilimitados, de tal, correo, todo lo que quieras, a cambio de darles la información de qué es todo lo que haces y cuál es tu historial para que te hagan llegar lo que ellos creen o lo que la máquina cree que tú estás interesado. Uh-huh. Ya está.
Parlem de Google, perquè Google diu que vol invertir 245 milions d'euros en apoyar empreses periodístiques. Què passa? Que després de cancel·lar Google News, el tema de les notícies ha anat de baixa i ara ho vol reflotar d'aquesta manera?
No, bueno, es exactamente lo mismo que los algoritmos, es decir, el control y el poder de poder controlar y unir toda la información y que nosotros podamos buscar y seleccionar todas esas noticias e información. Hasta ahora se han encontrado en cada país con sus requisitos. Si en cambio lo que consiguen es ayudar a la digitalización total y la divulgación mundial de los medios, pues en ese caso no hay ningún problema. Es decir, Google News no en España no puedes leerlo, no tienen tal, ajá, y no tienen los servicios, por así decir, que existen en otros países. Pero este programa, a través del podcast, lo puedes escuchar en cualquier punto del mundo, ¿no? Es decir, un podcast es una comunicación a nivel global que lo puedes buscar y lo encuentras y te lo descargas. No tiene ningún tipo de limitación. En cambio, todas las noticias, por así decir, con derechos publicadas de comercialización, no. Entonces, bueno, pues ahí es donde está. Es decir, si no han podido entrar por un hecho comercial en muchos países, vamos a ayudar a estas empresas, a los primeros puntos de comunicación y medios de comunicación, a digitalizarse a nivel mundial con ayudas de Google.
Som-hi, perquè, clar, si tenim una plataforma de com és Instagram o com és una xarxa social i no té l'apartat de shopping, doncs li falta algo. Instagram, pues ja ho ha afegit. Era un pas lògic.
Sí, això sí que ho vam parlar la setmana passada, i és que les xarxes socials, el seu pas és aquest.
Claro, y además que bueno, que ahora mismo es esto, es decir, si hablamos de Instagram, hablamos de un copy-paste, es decir, hablamos de la misma empresa, hablamos de Facebook. Al final, ¿por qué hablamos de Facebook? Es decir, en Facebook la semana pasada comentábamos ya el desarrollo de esta tienda, que no tenemos los iconos allí con numeritos, y dices, pero si no sabes lo que yo quiero, pero ya te está enviando ofertas en su tiendecita, en su shopping, pues este shopping ya lo ha integrado en otra de sus plataformas, que es Instagram. No olvidemos que Instagram es de Facebook, Instagram y WhatsApp.
Però vull dir que Twitter...
Por dejarte a la siguiente.
Twitter, per exemple, també ha començat a treballar pel tema de...
Sí, però d'una manera diferent.
D'una manera diferent, però vull dir que tots busquen Vero, aquesta xarxa nova, també ja neix amb aquesta opció de venda.
Sí, però...
Esa monetització, real.
Però con Twitter ja hablaremos, perquè van más a un hot deal, hot time. És a dir, ofertes d'una hora, de dos hores...
Perquè Twitter també és una xarxa social que neix amb una naturalesa diferent. Más rápida, más viva,
Vinga, va, ja passem a la següent. M'has apuntat WhatsApp i
claro,
WhatsApp...
Perquè el dueño és Facebook.
Vale, sí,
és el dueño de todo.
No és Facebook, però WhatsApp no hi ha compra, però sí que de tant en quant t'envien un missatge conforme te descarreguis aquest bono, i realment no és un bono, senzillament que és...
Bueno, te l'envia un contacte, aquest missatge.
Sí, sí, clar, és que WhatsApp és de contactes.
Un contacte.
És que
WhatsApp... No, però vull dir, no te l'envia WhatsApp, te l'envia un contacte.
No, clar, un contacte
ahora,
WhatsApp.
Ahora lo que se ha descubierto es lo anterior. Mira, la noticia es, a través de un SMS te hackea WhatsApp. Es decir, tú recibes un WhatsApp de un conocido que te está diciendo, oye, te voy a enviar un SMS porque me han bloqueado la cuenta, para que tú desde el SMS le des al enlace y me liberen mi cuenta. Y te lo manda un contacto conocido. Entonces, en ese momento, ¿vale?, recibes un SMS. Como has recibido un WhatsApp, dices, ah, ostras, ya me ha avisado. No es un virus. Error. Clac, lo clicas y en ese momento te hackean WhatsApp para que tú hagas de phishing y hagas exactamente lo mismo a todos tus contactos. Claro. Van a recibir ese mensaje para hacer lo mismo y además te van a utilizar de phishing para todos los contactos que no tienes, enviarles incluso hasta esa oferta de Mercadona te regala 150 euros, Coca-Cola te regala una nevera y mi prima te regala una vuelta en moto.
La de Mercadona, sí. 50 euros, es totalmente falsa.
Pues venga, todo esto por WhatsApp, por ahora, es falso.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnològic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Bueno, arribem a l'espai tecnològic i, com sempre, aquests tres rares minuts, David, què ens portes des de l'espai tecnològic? Quina és aquesta solució, aquest gadget?
Pues mira, los chicos de Espai Tecnològic, entre las noticias que nos pasan, la primera es que este lunes, como no, se hizo el sorteo y la entrega del premio de la Xiaomi Band 2.
Es que no, ya está, si no m'has trucat es que no m'ha tocat.
No, bueno, y para empezar, porque es que estabas muy lejos tú.
No, pero vaig participar.
Ah, sí?
Vaig participar.
Pues no, va, no sé.
Bueno, sí, lo bueno que tiene internet es que podéis entrar en el Facebook, podéis ver el sorteo hecho siempre por los chicos de Spike Technology en sortea2.com. Y bueno, pues la ganadora, para el Día del Padre, la ganadora se ha llevado, como no, bueno, pues una Smart Band. Nos recuerdan que tenemos Smart Band desde la Garmin VivoFit, incluso a unos precios rompedores, desde 65 euros nada más, una Garmin VivoFit. Y cómo no, ahora que ha pasado el Día del Padre, pero queremos jugar y llega la Semana Santa y los niños, a ver qué hacemos con ellos. Y niños, sobre todo, como los de Ricard, donde en nuestra sección especial podéis ver toda la sección nueva de robótica que hemos traído directamente desde el Mobile World Congress. Todo aquello que veíamos en el stand de Casix y entrevistas. Sí. Bueno, pues aquí tenéis toda esta parte especial de robótica para construir, para controlar y con unos manuales y una forma muy sencilla. De verdad, verdad, fuera el miedo a los padres. Aquí nos indican fuera el miedo a los padres. Solo por 36 euros empieza a hacer tu primer Mecano, a controlarlo con tu móvil. Bueno, muy chulos. Podéis consultarlos en la web de spytechnology.cat y, cómo no, seguir en las redes sociales.
Va directo, ¿eh?
Porque el próximo sorteo de Facebook está al caer.
Ah, caram. Doncs al Facebook, Espai Tecnològic, carrer Segovia 4 o espaitecnologic.cat. David Casero, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
Muy buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres, que ens acostem a les 2 de la tarda, recorda que estem a dimecres 21 de març del 2018. Hem parlat de noves tecnologies a l'Infocope Lleida. Per cert, que ja saps, després ho pots trobar al blog, a l'Infocope Lleida. No aquest programa, sinó la resta, els pots tornar a escoltar tots. I també el que pots fer és assabentar-te cada dia de tota l'actualitat informativa.
Estàs informat.
Anem directes cap a les 2, anem a fer una ullada a la darrera hora informativa, sobretot al tema de la informació de servei, i és que recordem que hores d'ara, anem a buscar la xarxa viària lleidatana, hores d'ara ha millorat, però seguim tenint un punt problemàtic, i és el port de la Bonaigua, que segueix aquesta hora, hores d'ara, segons informa Trànsit, tallat, la C28... sí que és veritat que s'han escurçat els quilòmetres, des del quilòmetre 46,63 fins al 49, ara són 2,37 quilòmetres, però segueix aquesta carretera tallada. Com a darrera hora també direm que la Diputació de Lleida demana l'acostament dels presos polítics d'acord amb el dret internacional. El plenari també insta al Ministeri de Foment que es tingui en compte les al·legacions del territori sobre el projecte de la Nacional 230. Ho deixem aquí. Tornem demà. Acabeu de passar un bon dimecres, demà a les 12:20, i tornem aquí a Cope Lleida.